Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
Ja és divendres, arriba el cap de setmana i tens ganes de desconnectar amb una bona pel·lícula o una bona sèrie. Doncs tenim moltes novetats. Als cinemes s'estrena Sorry Baby, l'esperada pel·lícula dirigida per la debutant Eva Víctor, que és una de les sorpreses de l'any. També torna la saga Scream, amb una nova entrega, la setena ja, i amb un públic rejuvenit. A les plataformes s'estrena, atenció, la nova sèrie del creador d'Adolescence. Veurem si està a l'alçada de les expectatives. I estigueu atents a la part final del programa. Perquè fa 40 anys que els joves es van estrenar a TV3 i hem preparat un especial on recordarem els millors moments de la sèrie i analitzarem per què continua sent tan trencadora. De moment, comencem amb les estrenes. Ja sabeu que la Finestra Indiscreta ens agrada ajudar-vos a triar entre totes les novetats perquè us quedeu només amb el millor per començar amb bon peu el cap de setmana. Marta Ferrer, Joan Pàmies, a punt per analitzar estrenes?
Oh, i tant, som-hi.
Estic preparat.
Doncs comencem amb les novetats de les sales de cinema i, per tant, comencem parlant de Sorry Baby, que feia temps que esperàvem que s'estrenés aquí. Es tracta de la pel·lícula que ha descobert el talent d'Eva Víctor i l'ha descobert per partida doble, perquè dirigeix la pel·lícula, és la seva òpera prima, i també la protagonitza. Es tracta d'una pel·lícula que aborda un tema molt delicat que ha estat recurrent en el cinema recent, com és el de les agressions sexuals, i ha estat recurrent perquè cada cop hi ha més cineastes que troben la possibilitat de portar aquestes històries al cinema, cosa que és el resultat, evidentment, d'un canvi cultural i social que és més ampli. Només per mencionar un referent recent i de casa nostra, tenim La Fúria, pel·lícula dirigida per Gemma Blasco, que fa només unes setmanes guanyava el Gaudí a la millor direcció per la seva feina, basada més en l'experiència personal. Era una pel·lícula molt visceral i molt crua. També podem pensar en en Caza de Brujas, la pel·lícula de Luca Guadagnino, que feia una aproximació més freda, en aquest sentit, més distanciada, i el que volia era incitar el debat. En el cas de Sorry Baby, a veure si esteu d'acord amb mi, el que és interessant és que busca una perspectiva no centrada en el drama. I això que sobre el paper pot semblar molt arriscat, realment, la manera com ho fa funciona i ofereix una mirada que potser no diria lluminosa, però sí més fosca.
Sí.
Menys fosca.
Sí, absolutament. A mi és el que més em va sorprendre quan vaig veure la pel·lícula que la vaig veure al Festival de Sundance, ara ja farà un any, vull dir que fa molt de temps que la penso, i em va sorprendre perquè és això. Estem molt acostumats, crec, a veure aquestes històries que, evidentment, són molt traumàtiques, perquè el tema és fort, és traumàtic, sempre costa representar i sempre costa veure les agressions sexuals en el cinema, en la televisió, i en canvi aquesta tenia un punt de vista una mica més bastant més optimista.
Sí.
No es recrea tampoc en el dolor excessivament, no es recrea en la violència de l'acte, no es recrea en la part més fosca del que pot suposar viure una experiència així, sinó que intenta buscar, doncs, la llum, no? Intenta buscar la cosa més positiva i tractar el post-agressió d'una manera bastant... És que no vull dir lleugera, perquè té com una connotació una mica negativa.
És que és difícil trobar
adjectius.
Perquè
no és una lleugeresa.
Sí, sí.
Vull dir, realment, la protagonista passa per un procés de reflexió, passa per un procés de dol, passa per un moment d'assumir el trauma i el dolor que li ha causat, però com que té molt de sentit de l'humor, perquè jo crec que és un sentit de l'humor que li surt molt propi a la pròpia Eva Víctor, tot es veu des d'un altre punt de vista que crec que és molt interessant i és molt fresc pel que fa a aquestes històries, no?
A mi em va semblar molt elegant com retrata aquest tema, no? Vull dir, com sense perdre el sentit de denúncia o de parlar d'una cosa que evidentment és greu, ho mostra, la posada en escena és molt elegant, no? L'exemple claríssim és l'escena de l'abús en si, mm-hmm. Ho mostra amb un pla fix de la casa on passa l'abús i com va passant les hores, no? Com es va fent de nit en aquest espai on està passant això horrible, no? I també diria inclús que a mi la pel·lícula em va semblar molt generosa cap a l'espectador, o sigui, com que no maltracta l'espectador, sinó que realment ens fa conèixer aquest personatge i com viu això d'una forma això molt, molt generosa, més que lluminosa, perquè evidentment lluminosa és una paraula més difícil.
Clar, s'acosta tot l'adjectius perquè segurament el que fa és, no és ser lluminosa, sinó és de fugir la foscor o intentar que no sigui tan fosca, no? Perquè dir que ho fa lleuger o... És que clar,
Fa de mal dir,
i a més, jo ho deia, és que de fet la idea d'intentar no fer-ho tan dramàtic ja el concepte en si mateix és delicat, perquè dius, si no vols fer-ho dramàtic, estàs dient que això no és dramàtic, vull dir que hi ha una lluita aquí que penso que la pel·lícula se'n surt molt bé en aquesta lluita.
Sí, perquè jo crec que no és tant... O sigui, crec que és més no posar el focus en la part fosca de tot el que li ha passat, no? Que evidentment aquesta part hi és, però està més com en un segon terme, mentre que, doncs, sobretot les relacions que ella té amb altres personatges és el que està al primer pla. I a través d'allà, no?, veus com ella va fent tot aquest procés, però sempre això, amb aquest sentit de l'humor, amb aquest punt de vista optimista, no?, que fa que t'adonis de com de dramàtica és la situació, però sense que la pel·lícula s'hi recreï.
Sí, estic molt d'acord amb tu, Marta. Realment, jo em vaig sentir molt acompanyat tota la pel·lícula, no? Com ella, de fet, l'inici de la pel·lícula la veus amb una espècie de xarxa d'aquesta amiga amb qui viu, no? Com que estàs tan acompanyat com ella, no? Inclús hi ha aquestes dues escenes com més burocràtiques, que són l'escena del metge, d'aquest home com molt, molt violent, en quan li fa les preguntes, que ja està acompanyada de l'amiga, i també l'escena molt bona de l'espècie de comitè de les dues dones a la universitat que vol denunciar-lo, i tota l'estona, malgrat lo exasperants que és aquests dos tràmits, estàs molt acompanyant a ella, inclús, no? I això em sembla molt, molt difícil de trobar una pel·lícula d'aquesta temàtica.
Sí, crec, Marta, que ho has trobat, que la idea és que tu ets part d'aquesta xarxa que té ella, i la sèrie no està, la pel·lícula no és tan fosca justament perquè hi ha aquesta xarxa. La pel·lícula, per ser la història, a grans trets, perquè no ho hem explicat, és la d'una noia que rep la visita de la seva amiga de l'època de la universitat, que està preocupada per ella.
Agnes, don't die.
I'm not gonna die. If I was gonna kill myself, I would have done it like last year. Or the year before. Ugh, or like definitely the year before.
A poc anem descobrint que està preocupada perquè l'amiga està preocupada perquè sap que el trauma d'haver estat agredida pel seu professor de la universitat encara perdura, i la pel·lícula ens explica el que va passar en el passat de manera, com deies, Joan, molt elegant, i al mateix temps com ella tira endavant amb la seva vida, que jo crec que és, com deia la Marta, és la clau del que proposa la pel·lícula, i també el fet que troba humor en situacions, per exemple, jo que deies de la trobada amb les autoritats de la universitat, és una escena còmica.
Molt còmica.
Quan el que li estan dient és absolutament ultratjant.
Sí. Les dues dones, com insistien en que són dones i que per això s'ha de sentir acompanyada, no? A mi em va semblar com que és un efecte còmic i l'agrada molt dramàtic.
I no? Que no pensen moure un dit per ajudar-la.
I que és una situació molt realista, alhora. És a dir, jo crec que com la realitat a vegades en aquests casos és tan surrealista i et pots trobar en una situació així i dir, però com pot ser que això funcioni tan malament, o com pot ser que aquest sistema falli tant, veure-la representada com en el fons, tan fidelment, clar, fa que t'adonis de la ironia i de com de malament funciona tot, i provoca, no?, com aquest punt de vista que et fa gràcia, o clar, sigui, aquesta sensació d'humor.
Malgrat que sigui realista, de fet, de les coses més difícils de fer en aquest tipus de pel·lícules més o menys autobiogràfiques, no?, com és que coses que has viscut semblin reals, no?, bueno, o siguin, semblin veritat, no? Jo trobo que és molt envejable i molt admirable per una primera pel·lícula, també, el to que aconsegueix la Eva Víctor en aquesta pel·lícula, no? Com passa d'una escena molt còmica a una escena molt tràgica, mantenint un to que no desentona, no?, malgrat la redundància, que, per exemple, no vull tornar a entrar al debat de Hamlet, no?, però Hamlet, per exemple, per mi tenia un problema clar de to, que tota l'estona estava al mateix nivell d'intensitat, no? En canvi, aquesta pel·lícula realment aconsegueix moure's molt bé en un to molt constant, amb escenes de molta potència tràgica, i altres que són més còmiques, i després hi ha l'escena de l'entrepà, que
sí, és que és la millor escena, l'escena de l'entrepà. Bueno, no explicarem res de l'escena, perquè crec que... Però hi ha una escena amb un entrepà que fins i tot està com en la sinopsi de la pel·lícula, que me l'he llegit aquest matí, està com a través d'una amiga o d'un veí i un entrepà. Vull dir que, clar, per mi aquella escena és de dominar molt el guió, perquè és increïble com en una conversa amb dos personatges i tenint al focus un sàndwich, pots resumir tan bé tot el que proposa la pel·lícula, tot el que representa aquesta protagonista, que també jo crec que gran part del sentit de l'humor ve per aquesta protagonista, que pot semblar com fins i tot passiva, no? És com un personatge que tu estàs gairebé demanant-li que reaccioni, però ella reacciona a la seva manera, que també fa que tinguis un punt de vista diferent de de què vol dir ser víctima, no? I què considerem una víctima, com creiem que ha d'actuar una víctima, com les mateixes víctimes s'autodefineixen a elles mateixes, no? Crec que ens posa com en joc molt aquesta sensació, aquesta situació i aquesta idea que tu has de també posar el teu punt de vista en aquest personatge, no? L'has de crear fins a cert punt també, i aquella escena a mi em sembla que has de saber escriure molt bé. Per mi el guió és gairebé el millor que té la pel·lícula perquè et surti una cosa tan rodona i tan ben feta i, com deia, tan elegant, no? Com deia el Joan.
Clar, és que al final pot fer comèdia perquè l'humor és el seu mecanisme de defensa del personatge, i entenc també que de l'actriu Eva Víctor, que està fantàstica,
està espectacular
en el paper. No us va fer pensar una mica en Fleabag?
Sí, sí, molt.
A part que hi ha una semblança física, no? Sí. Jo diria. Però a part d'això, clar, Fleabag també és la història d'una noia jove que no va passar el mateix, però sí que té un trauma al darrere i també té el mateix mecanisme de defensa, que és, doncs, aquest humor una mica sec.
Jo vaig agrair, de fet, que no em recordés més a Fleabag. O sigui, que fos només el fet de que fos un protagonista femení, que com que vaig pensar que hauria sigut molt fàcil anar-se una cosa a l'estil de Fleabag, no? Precisament, i que és precisament aquesta trobada d'un to personal que no ho porta cap a aquest tipus de personatges femenins que són com awkward, no? Que diuen els nord-americans, no? Com que sembla que la caracterització de certes persones femenins últimament siguin com noies molt estrafolàries, i trobo que està molt ben trobat, és molt realista, precisament, el personatge femení que escriu i que interpreta aquí l'Eva Víctor.
És molt normal, fa de molt mal dir, però, però comparat amb un personatge de comèdia, ella té aquesta cosa així com molt discreta, que fa que sembli un personatge més normal del que més de la mitjana, del que, o més realista, com ho vulgueu dir, del que trobaríem en altres exemples.
Sí, i que a més jo crec que estem molt acostumats a veure personatges masculins que tenen aquest tipus de sentit de l'humor i que utilitzen l'humor com a mecanisme de defensa, com a mecanisme de superació del dol, del trauma, però no n'hi ha tants de femenins, no? Potser perquè la comèdia amb personatges femenins sempre té aquest to com més estrident, no? Són personatges més exagerats, però Fleabag jo crec que és com un dels primers personatges femenins que agafa aquesta via com més tradicionalment masculina. I jo crec que sí, el personatge d'Eva Víctor és una mica com hereva d'això, no? Que segurament potser Fleabag va obrir el camí i ara ens atrevirem amb una mica de sort a escriure més personatges femenins d'aquests.
Hi ha altres esclatxetes, no? Això és molt interessant. De fet, el que és més interessant de la pel·lícula és el fet que tracta d'una qüestió que hem vist darrerament molt sovint, però aconsegueix tractar-la d'una manera diferent. Aquest, jo diria que és el seu principal punt fort.
Sí, a mi em recorda una mica, o em fa pensar, en el cinema LGTBI, que durant molts anys tractava el trauma i el drama, i eren pel·lícules tràgiques i eren pel·lícules molt dramàtiques, que evidentment ho havien de ser, perquè el que havia viscut el col·lectiu era molt dur, i aleshores sempre hi ha com una primera reacció que és, anem a plasmar a la pantalla el que hem viscut perquè la gent ho entengui, perquè obrim mirades, perquè així tinguem més visibilitat. I va haver un punt que potser ja això ho havíem superat, no? I vam començar a fer, doncs, comèdies romàntiques LGTBI, coses una mica més lleugeres, temàtiques diferents, tesis diferents al voltant d'aquest col·lectiu. I jo crec que ara, amb aquestes pel·lícules d'agressió sexual, hem arribat una mica en aquest punt, no? De dir, potser tot el que havíem d'explicar des del dolor ja ho hem explicat, o ja tenim més llibertat per explicar-ho, i ara potser és hora que comencem a abordar aquesta temàtica o aquestes experiències o aquesta mena d'històries des d'un altre punt de vista, perquè es pot fer igualment, molt elegantment, sense faltar el respecte a ningú, enviant un missatge igual de clar, igual de contundent, que es pot fer amb una cosa més dramàtica o més tràgica, i que alhora també obri més portes, no? I arribi a un públic diferent que potser fins ara no havia arribat.
Doncs Sorry Baby, que és la primera proposta per anar al cinema aquest cap de setmana.
Sydney, did you miss me? Nice little town you found. You and your pretty daughter reminds me of where we grew up.
Well, you sure know a lot about me for another asshole hiding behind a voice changer.
Oh, I'm not hiding, Sydney.
En unes coordenades molt diferents trobem la nova entrega de la nissaga Scream, setena pel·lícula ja de Scream, però la primera en ser dirigida per Kevin Williamson, el creador de la franquícia i guionista de les primeres pel·lícules, que en el seu moment va dirigir Wes Craven, i també una nissaga de pel·lícules que no sé què ha passat en els últims anys, però cada cop i volta està consumint gent jove.
Bueno, a mi em va arribar de... O sigui, jo no soc jove, no sé si soc jove.
Tu qualifiques com a jove,
Joan.
Si tu no qualifiques com a jove, ja
tenim un problema, Joan.
Pleguem.
No, però és una saga que jo crec que el gran... jo, de fet, el que admiro més és la seva intel·ligència i com es sap adaptar, inclús anticipar els temps. Llavors jo entenc que hi hagi realment una... que cada cop els joves s'interessin més per aquesta pel·lícula, per aquesta saga, vaja.
Entenc que és un descobriment que s'ha fet via plataformes, no? Allò que trobes totes les pel·lis de Scream a la plataforma i entres i mirar-les seguides, ha de ser una experiència. Clar, és que jo recordo, evidentment, la primera, recordo, evidentment, la segona, aquell inici, bueno, aquella seqüència del cinema que és increïble, i diria que he vist la tercera i la quarta, però és que ja es queden com molt barrejades.
És que, de fet, mirar-les seguides en el present trobo que és especialment...
No sé com és mirar-les seguides.
Bueno, han envellit bé?
M'han envellit molt. És que, de fet, és això, jo penso que són pel·lícules que realment... anticipen moltes coses que han anat passant els últims anys, no? Llavors veus la primera de Scream, sobretot com anticipar tota aquesta espècie d'espectacularització de les morts, els documentals de crims, no? com s'ha convertit en una espècie de fanatisme boig de la mort i com s'ha fet un negoci d'això, i inclús, no sé, per exemple, a la quarta de Scream hi ha un personatge que és una espècie de... és un noi fan de les pel·lícules de terror que grava amb una espècie d'ulleres crims reals i els penja a internet, no? Llavors, tot això ho veus ara i és molt fort que ho estaven prevint amb una saga que jo sempre havia pensat que eren pel·lícules bastant, bastant estúpides, inclús, però realment hi ha molta intel·ligència que en aquesta setena entrega potser no veiem tant.
A veure, què passa amb la setena entrega? Perquè hem d'explicar als oients que en aquesta Scream no hi ha hagut passi de premsa. Nosaltres normalment anem a veure les pel·lícules en els passis de premsa. Han decidit que no hi hauria passi de premsa. Sí que hi ha hagut un passi per influencers, i nosaltres vam decidir enviar el nostre influencer, que és el Joan, enviar-lo d'incògnit. Has anat d'incògnit en el festival. Exacte. Dels influencers. Aleshores, jo et vull demanar primer, el públic era realment jove? És realment això que està passant a...
No, el públic era bastant un públic molt semblant al festival de cine de terror de Sitges.
Ah,
era molt semblant. Sí que ja vaig detectar molt mòbil.
Hi havia molt mòbil.
Però era un públic molt semblant al festival de Sitges perquè es van aplaudir moltíssim les morts, que en aquestes entregues són molt més gores i molt més sàdiques que les pel·lícules anteriors.
Jo crec el llistó de l'hemoglobina...
Jo crec que en aquesta setena pel·lícula hi ha molt més fanservice, no només per això de les morts, que realment són molt més espectaculars i lamentablement la gent aplaudeix, que és una cosa que a mi sempre m'ha costat molt entendre, perquè la gent aplaudeix a una persona que l'estan rebentant el cap amb un martell, jo això no ho puc entendre, i també ha pujat el nivell de nostàlgia. Cap al final hi ha una escena bastant poc Scream, de fet, plena de nostàlgia, una espècie de greatest hits, apareixen com tots molts personatges de la saga, que són pel·lícules que per mi el que feien era sempre jugar amb la nostàlgia i posar-la de forma molt intel·ligent i que hi haguessin personatges nostàlgics, però la pel·lícula en si no era nostàlgica, i aquesta, en canvi, sí que peca molt de nostàlgia. El que a mi, jo hi vaig estar molt irritat per aquests aplaudiments amb les morts, realment, i durant un moment...
Jo estava sentint les morts de forma sensible i al teu voltant els influencers amb els mòbils fent festa major, no?
Fent TikToks en directe.
Em va fer pensar molt en que realment la saga de Scream, que reflexiona tant sobre els fans del cinema de terror, aquests són els que sempre moren a les pel·lícules de Scream. Llavors jo pensava, us esteu com aplaudint a vosaltres mateixos morint, no? I pensava, quin personatge de Scream seria jo? I clarament tan enfadat a la butaca pensava, jo seria l'assassí.
Jo seria
el Ghostface que els mataria tots.
Estaries
ara mateix.
Com a la segona una pel·lícula amb el ganivet.
Exacte.
Passant factures. Es recupera o l'inici o l'eix de la pel·lícula és la relació de la Sidney amb la filla de 17 anys, no?
Sí.
Per tant, hi ha aquí una idea com de llegat o de prendre relleu.
Totalment, Toni. Sí, realment, clar, la primera pel·lícula de Scream, el personatge, el protagonista de totes les pel·lícules menys del sisena, que no hi surt, és la Sidney Prescott, que la primera pel·lícula tenia 17 anys, no? Llavors aquí la Sidney Prescott ja
té la mateixa edat.
La filla de la Sidney Prescott té la mateixa edat. Llavors, ja juga això que han jugat tant, jo què sé, amb el cap l'última pel·lícula de la Jungla de Cristal, on també apareixia el fill del Bruce Willis, no? Com que hi havia aquesta escena, aquesta cosa de com aquesta saga pot seguir vigent, no? I, de fet, la pel·lícula en el guió es juga bastant amb això, amb la idea del relleu, amb la idea de que la filla no estarà a l'alçada de la mare. I és una pel·lícula que planteja moltes coses interessants sobre la relació mare-filla. Com
sobre la protectora, entenc,
sí,
la mare.
Molt.
Que no m'estranya, normal.
Clar, molts motius. No n'hi hauria per menys, la veritat. Després que l'hagin intentat matar 527 vegades.
Espero que no se li tirin cara, no? Perquè, clar...
Això de fet ho diu un personatge. Diu, sí? Si algú té motius per ser protectora, és la teva mare.
És que, clar, també torna Courtney Cox.
Sí, la Courtney Cox és l'única que està a totes les pel·lícules, perquè recordem que l'última passava a Nova York.
Estava ja a la sisena,
Sí. I jo tinc la teoria de que bé, hòstia, això que deies tu, Toni, abans d'aquesta seqüència mítica de la segona pel·lícula, la segona pel·lícula comença amb l'estrena de la pel·lícula fictícia de Scream en un cine on el Ghostface fa els seus assassinats, no? I llavors, dintre de les pel·lícules de Scream, hi ha una pel·lícula que es diu Stab, que és la versió de ficció de Scream, que en total hi ha 8 pel·lícules de Stab, no? Llavors, jo tinc la teoria de que hi hauran tantes Scream com Stabs han aparegut, no? A no ser que després... Si després a Scream 8 hi ha un Stab nou, això per seria... mi posarà una. O sigui, això va així, però
sent... Home, seria bonic que
jo sento que han sigut sempre tan...
En paral·lel, no?
Clar, que han sigut sempre tan metaficció que realment faran aquest joc.
Bueno, si té prou taquilla Scream 7, doncs hi haurà Scream 8, això segur, de moment...
Jo la mataria.
Tu la vols matar,
Jo la vull matar, ja.
Tu, Joan,
I és
no,
que a mi m'ha semblat molt malament el que li han fet a la Melissa Barrera.
Ostres, sí. És veritat, té tota aquesta història.
A mi això sí que... És que ara, que el Joan explicava molt bé això del relleu, jo estava pensant, però és que això ja ho van fer a la cinquena. O sigui, ja van fer aquesta idea de la Legacy Sequel que hem vist ja, que estic farta de les Legacy Sequels, sisplau, pareu ja de les Legacy Sequels. Això d'ara agafem nous personatges que són una mica semblants als personatges originals i fem, no?, passem l'entorxa i ara seran ells els protagonistes, i ho van fer amb el personatge de la Melissa Barrera, i després a la Melissa Barrera se li va acudir dir Free Palestine i van dir ja no apareixeràs
ja,
més a les coses, i ara s'han inventat com aquesta... Ja prou, ja ho hem vist tot, a més crim.
De fet, anava a comentar el fet que les crítiques, bueno, més que les crítiques, les puntuacions que hi ha a les pàgines de puntuació d'internet són molt, 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 molt negatives. Segurament hi ha aquest element afegit polític. No sé si et volia preguntar, Joan, sí o no és tan dolenta com sembla?
Jo crec que és la més fluixa de la saga.
La més fluixa,
sí,
de la saga?
Diria que és la més
fluixa. Doncs aleshores sí que anem de baixada,
Sí, anem de baixada i estem a punt de morir, però encara jo crec que no està morta, no? Jo aposto per una vuitena. Una vuitena de Bòria.
Scream encara no està morta.
Sí, no està morta.
És el titular d'avui.
M'agrada molt com a titular. Anem a més estrenes. Perquè també ha tornat al cinema és Mamoru Hosoda, segurament un dels directors d'anime més importants de l'actualitat, amb obres com El nen i la bèstia, Mirai o Bell, que ara ens porta una nova pel·lícula que adapta Hamlet de Shakespeare. Per tant,
un altre
per tant,
cop!
Tenim un altre Hamlet, em sembla. Perquè clar, tenim el Hamlet de... Començo a dir que el meu preferit és el Hamlet del Peyu i Albert Pla.
Serà millor que aquesta pel·lícula, segur.
És el més divertit, això segur. No, que Hamlet em va agradar molt. Però tenim Hamlet, el Hamlet del Peyu, Hamlet, i ara tenim Scarlett, que és com es titula aquesta adaptació que ha fet Mamoru Hosoda. Una mica decebedora, no?
No, una mica perquè... no, molt decebedora, Toni.
I això del joc amb l'espai-temps, però a part de... Tinc la sensació que no s'ha fet seu. A diferència del Peyu i l'Albert Pla, no s'ha fet seu, Hamlet.
Sí, és el principal problema. Que una de les coses bones del cinema del Mamoru Hosoda és que sempre tenia idees molt interessants i molt originals i molt creatives, i realment hi veies la seva ànima, no? Jo, Belle, que és l'última que va fer, la vaig veure al Festival de Sitges, precisament, i vaig acabar plorant com una desconsolada perquè era d'una bellesa tan gran i era una cosa tant que em va superar tant a nivell emocional que veia realment un punt de vista molt d'autor, no? Molt de Mamoru Hosoda, que al final tu veus les seves pel·lícules i com el Makoto Shinkai, no? Tu
sí,
veus un autor allà,
sí.
I jo aquí no hi he vist ningú, però és que no he vist ni Shakespeare. O sigui, és que no he vist ningú, perquè, clar, ha fet aquesta adaptació que comença sent una adaptació molt, molt evident, perquè pràcticament és la història de Hamlet calcada, amb la mort del pare, amb la set de venjança, etc. Després intenta allunyar-se'n, però no se n'acaba d'allunyar amb prou convicció. Jo crec que no s'acaba d'atrevir a trencar amb tot i a fer una cosa radicalment diferent, i llavors es queda com en un punt mig que surt bastant malament, la veritat. Jo tenia moltes ganes de veure la peli, però és que m'ha decebut. Trobo que el problema principal que té és el ritme, i això va molt lligat amb el guió, perquè trobo que passen moltes coses i passen sobretot al principi molt ràpides, però tot és molt intranscendent el que passa. No hi ha una reflexió profunda, hi ha no una reflexió profunda, una reflexió bàsica sobre res. No tens la sensació de conèixer els protagonistes. Tots els protagonistes em van semblar bastant estereotipats, bastant arquetip. És a dir, la protagonista, la Scarlett, és un arquetip de personatge. No pot rascar gaire, perquè si rasques no hi ha gaire res a sota. Llavors, té una relació d'amistat que acaba sent romàntica amb un noi jove que és d'un altre... Diguéssim que ella li mata el pare, no? El seu tiet, busca venjança, acaba com en la terra dels morts i allà ha d'acabar d'efectuar la seva venjança. I tu no saps si ella ben bé està viva o si ella ben bé està morta. I allà, en aquesta terra dels morts, coneix un altre noi que, en teoria, també està mort i a partir d'allà representa que, i dic representa perquè a la pràctica no gaire, desenvolupen com aquesta relació no típica de que al principi s'odien perquè ella és com una tia molt seca i ell és molt bondadós i al final acaben com amb una relació romàntica que no veus a venir perquè no han tingut un gran desenvolupament perquè són dos personatges molt plans. Aleshores, això, juntament amb que el guió està escrit una mica com un videojoc, jo vaig tenir sensació de vídeo.
Sí, ara,
de fer missions. Ara hi ha el final boss d'aquí, ara hi ha un altre boss, saps? O sigui, era de constantment avancem sobre el terreny i ens trobem un dolent i el derrotem i ara avancem una mica més i ens trobem un altre dolent i el tornem a derrotar fins que al final hi ha com el gran dolent i passes de pantalla. I això fa que no funcioni perquè és una pel·lícula llarga, a més, que dius, potser no cal que sigui tan llarga, són dues hores pel que t'està explicant, vull dir. Llavors, això, juntament amb que l'animació, pobret meu, el Mamoru, ha tornat a barrejar 2D i 3D i li ha sortit un videojoc del 2003.
Però això va fer Abel.
Sí, però aquí no ho ha fet bé. Sí, però aquí sembla un videojoc del 2003. Aleshores, no tens ni l'element aquest de dir, no, bueno, però és que l'animació és molt maca.
Visualment és increïble.
Visualment estàs flipant, és que ni això.
I pel que fa a la història, creus que si no, o sigui, sense Hamlet aniries molt perduda? Si no sapiguessis que té a veure amb...
No, perquè jo, diguéssim, jo he vist el rei Lleó i sense saber res de Hamlet i la segueixo.
No és que faci referències, sinó que replica i després se'n va una mica cap al seu costat, però no acaba de marxar del tot.
Sap greu.
Bueno, no passa res, un entrebanc, no un entrebanc en la carrera de Mamoru Hosoda, no passa res. Repassem els títols de les pel·lícules que hem comentat fins ara, perquè hem parlat de Sorry Baby, de Scream 7 i de Scarlett, i com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i d'escollir només una. Amb quina us quedeu? M'ho imagino, però jo ho pregunto igualment.
Sí, jo crec que ho tinc bastant clar amb Sorry Baby.
Per un moment, he pensat...
Scream.
Per un moment ha estat a punt de dir... Ara dirà
Scream. És que a mi gairebé m'ha convençut, per anar-la a veure. Jo no l'anava a veure, però gairebé m'ha convençut.
Si heu vist les anteriors, ho recomano molt.
Jo també, Sorry Baby.
Doncs anem a veure Sorry Baby.
A la finestra indiscreta et recomanem el bo i millor. Me and my baby, we're all going crazy, bug jumping and having fun. Perquè no et mereixes menys. Me and my baby, we're
all going crazy, bug jumping and having fun. Anem amb les sèries. Perquè tenim una setmana amb moltes novetats. De fet, comencem amb la nova sèrie de Jack Thorne, el creador d'Adolescents, juntament amb Stephen Graham, i també d'altres sèries com Toxic Town. La nova sèrie es titula The Hack, té al capdavant a David Tennant i Robert Carlyle, i no té res a veure amb Adolescents. Si algú esperava la nova Adolescents, és ben bé que ha volgut fer una cosa completament diferent. De fet, és una sèrie que explica dues històries reals que estan relacionades. Per una banda, l'escàndol periodístic del diari News of the World, que es va descobrir que havia hackejat els telèfons mòbils de persones rellevants de la societat britànica, incloent, per cert, membres de la reialesa, i van estar fent això durant més d'una dècada. I per l'altra, l'assassinat d'un detectiu privat. Les dues històries sembla que no tinguin res a veure, però estan relacionades i la sèrie les explica, i això per mi és el que és més delicat, repartint-les de manera que un episodi se centra en la trama periodística i en el següent episodi se centra en la trama del crim. És una tria, penso, desafortunada, perquè l'interès que generen és desigual, i en general, almenys parlo per mi, he gaudit més de la trama periodística que protagonitza David Tennant que la criminal que protagonitza Robert Carlyle.
És la gran llosa que té la sèrie i per mi és motiu pel qual no funciona. acaba sense
motiu
funcionar.
Motiu d'expulsió, eh?
És motiu de ser, sí. Perquè, clar, passa exactament això. A mi també em va passar que la... A veure, a mi em costa poc que m'interessin les coses amb el David Tennant, eh? Ja seré sincera, perquè David Tennant és un actor que m'encanta, però em va interessar molt més, potser perquè hi ha una part periodista, no?, que sempre ens agraden molt les històries, sí, de periodistes. Tots som, tots som, els homes del, del president. Però és que no és només la trama en si que és més interessant, perquè un periodista investigatiu sempre ens interessa molt més, però és la manera en què està explicada aquesta trama, amb el David Tennant que trenca la quarta paret constantment, que té un punt una mica més irònic, una mica més sarcàstic, una mica més d'humor, que entra molt més fàcil que no la trama de Robert Carlyle, que és un drama criminal a l'ús, no? És un procedimental normal i corrent, tirant a avorridot, també, que té una llosa extra, que és el fet que tu ja saps des del principi que el cas no està resolt, per tant tens la sensació que tampoc t'explicaran res de nou, i llavors, clar, és molt desigual, i encara més desigual el fet de que hagis d'anar capítol a capítol, que són capítols de 50 minuts, saltant d'un a l'altre, sí, perquè tu tota l'estona estàs volent que torni a sortir David Tennant amb la seva trama. Això se li suma que la trama del David Tennant és molt enrevessada.
Ah, bé, això jo t'anava a dir.
Molt enrevessada.
És una llàstima perquè realment fan servir el recurs de trencar la quarta paret, en un, a més amb un llenguatge un punt irònic, amb una mica de mala llet, en una mena de trama que podria... Això podria haver estat en la House of Cards. Només agafar d'aquesta trama, la, si s'haguessin inspirat en la House of Cards britànica, el personatge parlant-te, però clar, el personatge de House of Cards, l'original, dosificava molt bé el que et deia, de manera que el trencament de la quarta paret servia bàsicament per fer-te còmplice. Però aquí serveix per explicar-te coses que ja hauries de saber, almenys en el nostre cas, o coses que són molt detalls del
molt
cas.
Molt de nínxol.
Jo crec que fins i tot els britànics han dit, oh, tio, però què m'estàs explicant aquí? O sigui, em molesta molt l'ús d'aquesta tècnica per traspassar informació.
És com que la sèrie no creu en ella prou, no? Com, no en creu en la seva capacitat per manegar la informació i dosificar-la prou, i ella mateixa sap que el cas és super enrevessat i constantment ha d'estar fent anotacions al peu de pàgina.
I exacte.
I llavors,
sí,
hi ha un
és
moment...
una novel·la on l'anotació és més llarga,
sí,
que el text.
Que, i, clar, jo m'he perdut. M'he perdut. És una sèrie que no pots mirar. Cap sèrie la pots mirar a doble pantalla amb el telèfon, però sobretot aquesta.
Bueno, aquesta és impossible.
Perquè hi ha molt personatge... Jo crec que també hi ha una barrera cultural, de que hi ha molt personatge que segurament al Regne Unit coneixen i que és ultrafamós i que aquí no en sona d'absolutament res, perquè a mi em sonava Boris Johnson i para de comptar, el Macpherson em sonava una mica. La resta era com, aquesta gent, qui és? Bueno, menys els membres de la realesa, ja m'enteneu. Però clar, i a sobre... És molt important entendre els intríngulis interns de tots aquests personatges, de com funciona el periodisme al Regne Unit, de com funciona la política... De... Clar, o sigui, és massa informació. És un cas molt específic.
Però penso que és enrevessada la trama, eh? Però crec que el principal problema és que han volgut explicar massa coses. O sigui, fins i tot, jo m'imagino que als britànics els deu costar molt menys de seguir. Però hi ha com una intenció d'explicar cada petit detall i cada petita connexió, que segurament prové d'un treball periodístic molt ben fet. Però clar, si ho emboteixes tot, és que estàs és que ja no estàs fent una ficció, estàs fent, doncs això, un article periodístic.
I a sobre no té continuïtat, perquè un cop ja has entès un capítol, el següent capítol
talles,
és una altra cosa radicalment diferent. Que també és molt enrevessat, perquè allà hi ha personatges secundaris a dojo i no acabes de veure com aquestes dues trames conflueixen. Quan conflueixen ja és massa tard. Crec que tenia molts bons elements que no estan ben aprofitats, i sobretot els dos actors protagonistes, que tens dos grans actors i no brillen.
Sí, i els secundaris també, hi ha secundaris, sí, per aquí que també estan molt
bé. I a nivell formal, hi ha alguna aposta com a Adolescents, per exemple, que hi havia el pla seqüència?
No.
Només el trencament de la quarta paret i ja està.
De fet, és bastant genèrica a nivell formal. En fi, The Hack, que sí, és la nova sèrie del creador d'Adolescent, d'un dels dos creadors d'Adolescents, tot i que és veritat que l'Stephen Graham probablement...
Era el bo.
Jo crec que és al revés, jo crec que té un paper més... Bueno, ja es veurà, però diria que com a actor, probablement, com a actor que també és co-creador, en principi li hauríem d'atribuir un paper menor que Jack Thorne, que és un senyor que té una trajectòria llarguíssima, però vaja, aquí no l'ha encertat. The Hack s'estrena dimarts vinent a Filmin. Crec que podrem vaticinar que no tindrà l'impacte d'Adolescents. Anem amb una altra proposta més lleugera, però em temo que igualment fallida. I mira que el punt de partida d'aquesta m'agradava, perquè ja la trobarem la bona, no et preocupis. Perquè es tracta d'una comèdia romàntica sobre dos amics que miren pel·lícules junts, i és evident que entre ells hi podria haver alguna cosa més que amistat. La sèrie es titula El Cine Club. Però és que no tenen química.
És que
no tenen química. O sigui, clar, és que ja quan el punt de partida és aquest i no tenen química, malament.
Ja està, és que és això. És el principal problema i, evidentment, el problema més gros que pots tenir en una comèdia romàntica. Si els dos protagonistes, Emil Wood i Navan Rizwan, espero haver dit bé el nom...
L'has dit molt bé.
No tenen química, no funciona la sèrie.
Però és molt estrany perquè ella, parlant d'actors, actrius que també creen, ella és co-creadora d'això.
Sí.
I per tant s'ha triat un actor amb el que no té química. És que
no,
és,
i ara vaig a dir un gossip.
Aviam.
Ella a la vida real surt amb el que la sèrie és el seu nòvio.
D'acord.
Aleshores, per què no l'agafes a ell?
Potser perquè no és prou bon actor.
Bueno, pot ser, també.
També t'he de dir que en Navan Rizwan és bastant més conegut.
Sí, és veritat. Sí, però és un error de càsting molt greu. I encara més si ets co-creadora de la sèrie. Has de buscar algú amb qui realment tinguis química i feeling.
També t'he de dir que l'activitat que fan ells de cineclub, que no és només mirar una pel·lícula, sinó com disfressar-se dels personatges de la pel·lícula, no sé, em provocava una vergonya aliena bastant important, que no és el que vols experimentar quan estàs mirant una comèdia romàntica.
No, i mira que té coses interessants que intenten subvertir una mica el clàssic de la comèdia romàntica, no? I el punt aquest que ella té agorafòbia i per tant li costa sortir de casa, bé, no pot sortir de casa bàsicament, i llavors a través de les pel·lícules que veuen en el cineclub ella s'imagina com pot superar aquest trauma, no? Hi ha un capítol que és el Mac 2, no? I llavors ella s'imagina que és la 2 i sortint, etc, que això està ben trobat, però és que si no et creus que els dos protagonistes estan enamorats, no pots escriure una història d'amor.
Ja està, deixem-ho aquí. Sí, sí, el Cineclub, que s'ha estrenat a Movistar Plus, per si algú li vol donar una oportunitat, però de moment de dues propostes de sèries, dues que no us podem recomanar. Però a la següent li donem la volta. Perquè ja s'ha estrenat la sèrie guanyadora de l'últim Festival de Cannes, que, com sabeu, des de fa uns anys també té secció dedicada a les sèries. Es tracta de la noruega A Better Man, Un Home Millor, és el títol que li han posat a Filmin, que explica la història d'un home masclista que se sent amenaçat pels canvis del món d'avui, i durant els primers compassos de la sèrie s'estableix molt bé com veu la seva situació com a home, es compara amb el veí, i és un personatge que descarrega la seva frustració a internet, participa en fòrums de gent que bàsicament pensa com ell i fa comentaris feridors a xarxes socials, fins que en un cert moment deixa un missatge a través de les xarxes amenaçant a una humorista amb violar-la.
Sí, Toni, és això, és un estudi bastant interessant sobre el fenomen de l'incel, no? I també sobre la cultura de la cancel·lació i el linxament, no? Perquè després de que públicament es publiqui que és ell el causant d'aquest...
Perquè l'acaben destapant, sí.
L'acaben destapant, doncs ell es veu obligat a disfressar-se de dona, no? Per no ser identificat pel carrer, no? Llavors, pren una espècie de nova vida, no? Un home millor, que el portarà doncs, a trobar-se com a si mateix i entendre per què ho fa, no? Jo crec que la sèrie, en quant a les sinopsis, és molt interessant perquè és com una d'aquestes notícies que podríem llegir que no te la creus, no? Com és una notícia molt, com molt contemporània, que us la podria explicar una mica en un bar i tu, això per això no pot haver passat.
Això és, de fet, quan tu et mires la sèrie i veus com de rocambolesc és que opti per disfressar-se de dona, dius, val, d'acord, costa de creure's això. El que passa és que té uns beneficis, que és el fet de veure aquest senyor que odia les dones, de cop i volta havent de posar-se en la pell d'una dona. Aquest és el benefici que està buscant la sèrie. Ara, versemblant...
No, però és una versemblitat com contemporània, trobo. Com de notícies que surt a Twitter i no te la creus, no? Però sí que és cert que la sèrie, per mi, intenta com justificar massa... O sigui, el personatge és massa estereotípic, no? Com que realment és un home que viu sol, que juga a videojocs de matar, que menja ganxitos, no? Com tot l'estereotip d'home com que hauria de ser un incel, no? Un troll... I jo trobo que la sèrie hauria sigut més interessant si hagués com atrevit a anar una mica més enllà a l'hora de representar un home que potser fos més com el veí, no? O com un home amb una certa posició de poder, amb una bellesa més normativa, i que fos així, no? No sé què en penses tu, Marta.
Sí, jo estic d'acord. O sigui, crec que té coses interessants perquè... no és una sèrie massa alliçonadora, que crec que ho podria haver estat pel tema en què ens fica, com ho tracta. També hi ha personatges que són sorprenents. El personatge de la humorista a mi m'ha sorprès, no? La que no és un personatge vengatiu tampoc, que intenta entendre l'home que l'està acusant de, no, de ara et violaré, intenta parlar amb ell fins i tot.
L'intenta entendre perquè
clar,
la sèrie també vol entendre'l, no? Que és una mica...
I la sèrie et posa en aquesta situació incòmoda d'haver d'entendre i fins i tot sentir una mica de compassió per aquest personatge que és absolutament fastigós, no? I intenta anar més enllà, però estic d'acord amb el Joan que hi ha una cosa massa estereotipada com perquè no resulti un punt falsa en aquest sentit. És a dir, a mi em semblava massa òbvia, sobretot en el principi, amb aquestes idees.
Igualment trobo que se'n poden extreure reflexions interessants. Segurament no és la sèrie de l'any, però diria que és una sèrie d'on podem treure coses. Sobretot el tema de l'enxament públic trobo que està molt ben fet. És veritat que t'aboca molt una mica cap aquí, eh? Però, en fi, bé, repassem els títols ràpidament de les sèries que hem comentat, perquè hem parlat de The Hack, de El Cine Club i d'aquesta Avenger Man. Entre les tres, avui aquesta setmana és una mica tràgic, però entre les tres amb qui no us quedeu?
Jo diria Avenger Man per aquesta qüestió més actual, més contemporània, no? Com de certs temes que sí que potser encara no estem veient tan representats en el cinema o en les sèries, i trobo que almenys apunta algunes coses que són interessants.
Jo també, sí, ni que sigui per aquesta idea que crec que generarà conversa.
Doncs rescatem a Avenger Man. Moltes gràcies, Marta i Joan.
Que vagi bé.
Un plaer, com sempre.
La finestra indiscreta. El programa per estar al dia de les estrenes de pel·lícules i sèries perquè no et perdis res del que val la pena. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.